Bon dia i benvinguts al programa El Planeta. Avui encetem nova temporada d'aquest programa amb l'ànim de retrobar-nos cada mes per donar-vos a conèixer aquelles actuacions que contribueixen a mantenir aquest planeta més habitable.
En aquest programa introduirem un apartat nou i és el de donar algunes orientacions per a totes aquelles persones que vulguin fer el seu hort ecològic. En diversos programes hem donat arguments sobre la importància de saber el que mengem per tal de tenir una bona salut. Així que els primers 10 minuts tractarem un tema central i després donarem alguns consells sobre el conreu d'hortalisses.
Avui ens centrarem en la resposta que ha rebut la plataforma Som lo que sembrem com a iniciativa legislativa popular per una Catalunya lliure de transgènics. Sabeu que es van lliurar més de 100.000 signatures al Parlament de Catalunya demanant que es fes una llei que no autoritzés el conreu de llavors modificades genèticament com són els transgènics. Cal tenir present que Catalunya és la segona comunitat autònoma en el conreu de panís transgènic.
La iniciativa legislativa popular va ser rebutjada pel PSC, CiU i PP el passat 2 de juliol, poc després de la entrega d'uns informes als grups parlamentaris per part del Consell Assessor en Ciència i Tecnologia del Parlament, CAPCIT. El CAPCIT és un òrgan mixt amb presència de diputats i membres en representació d'entitats relacionades amb la ciència i la tecnologia, entre altres, l'Institut d'Estudis Catalans, la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, les Universitats Catalanes i el Consell Català de Comunicació Científica.
El passat 14 d'octubre es va realitzar el Col·legi de Periodistes de Barcelona una roda de premsa de la plataforma Som lo que sembrem, on es van valorar els informes d'assessorament encomanats pel Parlament en relació a la iniciativa legislativa popular per una Catalunya lliure de transgènics. La crítica principal per part de la plataforma va ser la selecció esbiaixada de la informació a la redacció dels informes i els seus pobres continguts. Segons la plataforma, els autors dels informes encomanats pel Parlament no es van dirigir durant tot el procés de la seva elaboració a Som lo que sembrem, ni a cap expert o persona involucrada en la problemàtica dels organismes modificats genèticament que pogués oferir raons contràries als transgènics agrícoles o, en qualsevol cas, aquestes no han estat citades en els informes.
Consideren que l'informe del Consell Català de Comunicació Científica és completament esbaixat, insultant cap al moviment pagès i social que ha donat suport a la ILP i consideren que és un document inacceptable per qualsevol institució. També creuen que l'informe de l'Institut d'Estudis Catalans és molt pobre i sense cites ni cap bibliografia. No aporta cap informació rellevant en relació a la tasca que se li havia encomanat.
Membres de la plataforma han criticat que al no passar la iniciativa legislativa popular a la fase de ponència, tots els aspectes concrets al voltant dels organismes modificats genèticament agrícoles que no han estat mencionats als informes no han estat tampoc considerats en la presa de les decisions polítiques referents a la continuació o no del conreu de transgènics a Catalunya i el model agrícola que es vol pel país. Mitjançant un procés poc democràtic i poc científic, els autors d'aquests informes i les institucions que els han acceptat han contribuït a avortar el debat polític sobre una qüestió que és motiu de discussió a totes les esferes de la societat. Des de la plataforma s'ha fet una anàlisi molt detallada de cadascun dels informes, denunciant la poca claredat i fins i tot algunes contradiccions. Si algú vol conèixer els informes i els documents de denúncia de la plataforma, ho trobarà a la web www.somlocasembrem.org. Alguna persona potser es preguntarà per què aquest rebuig als transgènics? Només cal que us llegim alguns paràgrafs de l'entrevista feta a Marie-Monique Robin, periodista especialitzada en agroalimentació, a La Vanguardia del dia 20 de febrer del 2009. Parlant de les llavors modificades genèticament, el periodista li pregunta:
és una cosa que hauria de preocupar-me.
Si et preocupa el que mengen els teus fills, sí. Preocupa't per les 80.000 hectàrees conreades amb panís transgènic a Catalunya i a l'Aragó, perquè Espanya és l'únic país d'Europa que accepta cultius transgènics.
Això no passa a altres països d'Europa?
Està prohibit. Amb raó aquí hi ha estudis sobre els efectes, no hi ha estudis sobre els efectes a la salut humana i al medi ambient.
I per què Espanya no els prohibeix?
En el govern espanyol, actualment, hi ha 4 persones relacionades amb Monsanto.
Aquest panís transgènic és un OMG de Monsanto?
Sí, se l'anomena panís BT, inicial de Bacillus thuringiensis. Aquesta bactèria es troba a la terra, bé, en el sol, de forma natural, i és insecticida, utilitzada en preparat pulveritzat, és eficaç, i el sol la desfà aviat i resulta inofensiva pel medi ambient. Però els de Monsanto van agafar la bactèria i la van injectar en el genoma del panís.
Així que el panís queda protegit contra els insectes, no?
Sí, però un cos molt perillós, perquè la toxina intoxica no sols els insectes perjudicials per al panís, sinó també a les papallones, les marietes, els ocells...
I a mi?
Tu menjaries insecticida? Doncs aquest panís passa a les farines, a les patates xips, als cereals, a les sopes, les pastes, perquè cada dia hi ha més al·lèrgies. Són sobrereaccions del nostre organisme davant una cosa que no reconeix.
Així, no menjant panís, tot solucionat?
No. Aquest panís pol·linitza conreus de panís no transgènics contaminant-los i convertir-los també en transgènics. I encara que no mengessis panís directament, aquest es posa als pinsos dels animals i es dona com a ferratge, així que també en menges a través dels animals i els seus derivats, llets, formatges...
Així, doncs, ens hem d'alarmar?
Ens diu Marie Monique, els meus pares eren agricultors i van utilitzar adobs i pesticides convençuts de que feien progressar l'agricultura, però ara estan penedits, ja la que biodiversitat de varietats de verdures i fruites ha disminuït considerablement. I cal dir que la majoria dels càncers es donen als agricultors.
Així anem de la mà.
L'herbicida més venut és el Roundup de Monsanto. Extermina totes les males herbes, però no és biodegradable i és promotor de càncer i perturbador endocrino. Cada dia hi haurà més casos de malalts amb càncer, diabetis, Parkinson i Alzheimer. Les meves filles i jo només mengem vegetals de conreu ecològic. Doncs bé, després de les declaracions de Marie Monique, ja podem tenir més clar per què hem de tenir cura del que mengem. I si tenim possibilitats de fer-ho, fer-nos el nostre petit hortet ecològic, ens aniria molt bé. Per això ara l'Andreu ens donarà alguns consells.
Bueno, aquí, a la nostra comarca, tenim la sort que hi ha bona terra i lloc per fer-ho, un bon hort. Molta gent té alguna finca, un tros, o encara tenen l'hort de l'avi. Si no tenim algun familiar que ens deixi un trosset de terreny, també es podria mirar de llogar un hort que estigui en desús. Només cal tombar una mica i preguntar als veïns.
Des d'aquest programa volem animar-vos a provar-ho i per això, a continuació, us informarem sobre què es pot plantar a la temporada de tardor-hivern i com s'ha de cuidar.
Com que ara arribarà l'època de més fred de l'any, és important adaptar el conreu en aquesta temporada. Per això, les plantes a conrear seran espècies acostumades al fred. Algunes plantes les plantarem ara, però no les collirem fins a la primavera. Les cebes, alls, cols, pèsols i les faves, degut a la meteorologia, només creixeran molt a poc i fins que no s'allarguin els dies no començaran a donar fruit.
En canvi, l'escarola d'hivern, els espinacs, els enciams, sí que els podem collir al cap d'uns mesos. Respecte a les malalties d'hivern, és una època agraïda, ja que el fred no deixa aparèixer gaires bitxos o enfermetats que ens puguin malmetre les plantes.
Hi ha, per exemple, a la col l'oruga, que es pot combatre amb el abans anomenat Bacillus thuringiensis, però aquesta vegada no estarà introduït en el genoma de la col, sinó ho podrem espolvorear a sobre la planta. Cal dir que s'ha de fer el tractament a la tarda, ja que el sol desintegra el producte i ja no tindrà tant d'efecte. I al cap d'uns 10 dies s'haurà de tornar a fer el tractament per assegurar-nos de que no quedi cap cuc viu.
També hi ha el pugó negre, que el podem trobar a totes les llegums. Contra el pugó ens ajudarà una solució d'aigua amb sabó potàssic, que s'aplicarà que s'aplicarà al dematí per a millorar la seva eficàcia. Però aquest sabó potàssic on es pot trobar, Andy?
Doncs tots aquests productes també s'utilitzen en altres conreus i, per tant, en qualsevol botiga de productes fitosanitaris s'hauria de trobar. Si no, segurament es podria encomanar.
Bé, esperem que amb aquests consells s'animi algunes persones a fer conreu ecològic. Ja veieu que és prou important el fet d'alimentar-nos saludablement i sapiguer una mica el que mengem.
I en aquest context, pot ser que alguna persona de les que esteu escoltant-nos heu vist el documental del programa 60 Minuts del Canal 33 el passat dimarts amb el títol El mundo según Monsanto. El que explica el documental és del tot esgarrifós i deixa sorgir molts dubtes i desconfiança cap als organismes encarregats de vetllar per la nostra salut i benestar.
El documental parla de tota la trajectòria de l'empresa multinacional Monsanto i totes les seves pràctiques per a conquerir mercat i poder vendre els seus productes, encara que no tinguin realment aprovats com a innocuos per la salut humana o animal. La manera d'actuar de Monsanto va des d'amenaces contra científics, crítics, a pagaments corruptes o polítics en posicions claus.
És una pel·lícula força interessant i preocupant. El proper dimarts, a les 20 hores... La 21:30, el 33, podeu veure la segona part. És realment recomanable veure-ho perquè dona una idea molt veraç de com està el tema al voltant dels transgènics i que realment hi ha una espècie de lluita al voltant d'aquest tema per part de l'empresa que es vol imposar a nivell mundial amb els seus productes.
Doncs bé, amb aquest mica de repàs i d'informació sobre la problemàtica dels transgènics i amb aquests consells sobre com poder fer un hort ecològic, donem per acabat aquest espai del planeta. Jo mateixa, la Dolors i l'Andreu, ens despedim de vosaltres i el Jordi Borja, que ens ha fet de tècnic, i esperem que passeu un bon cap de setmana. Ara, tot seguit, us deixem amb el programa L'Art d'Educar. Bon cap de setmana. Adéu.